TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
Sònia Gelmà.
Com que cada any perds qualitat, els pics positius em costa de trobar-los.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça, els seus jugadors encara celebren la Lliga al Camp Nou, tot i perdre 1-2 contra la Reial Societat. Hem sentit els discursos dels campions de Busquets i de Xavi, que ha dit que no estamos tan mal, li ha dit el president Laporta. Primera derrota a la Lliga al Camp Nou aquesta temporada. S'ha notat que el Barça ja era campió, sobretot a la segona meitat. Hi ha hagut certa destensió. La Reial s'ha avançat molt ràpid, al minut 5. El Barça ha fet bons minuts a la primera meitat, ha pogut empatar, però s'ha desactivat a la segona. La Reial ha fet el 0-2 i Lewandowski gairebé el 90 ha fet l'1 a 2 de cap i ha donat una mínima esperança per acabar empatant el partit al final, però derrota 1 a 2. Feia 32 anys que la Reial Societat no guanyava el Camp Nou, l'última vegada va ser l'any 91 i també un dia que el Barça celebrava la Lliga. Ricard, què t'ha agradat?
L'esperit competitiu de De Jong. Crec que més enllà del que ha fet futbolísticament, que ha tornat a ser dels millors jugadors, jo crec que és el gran... beneficiat de la temporada, és a dir, és el jugador que estava més lluny del Barça a l'inici de la pretemporada i que ha acabat fent el salt de qualitat que necessitava, que el mòdul tàctic s'ha adaptat a la seva contribució. Avui l'hem tornat a veure molt àgil amb la pilota, filtrant passades, sobretot la primera part, arribant des de la segona línia, guanyant duels, estirant la pressió. A mi m'ha agradat la rebel·lió de la segona part, en un partit quan el Barça no es jugava res, on només hi havia pendent la festa, quan tothom diríem acceptat que el partit es mogués en una direcció cap a la Real Societat, que estava molt més motivada, a De Jong l'hem vist gest de rebel·lia, enfadat amb l'àrbitre, amb les decisions, intentant empènyer l'equip, intentant fins i tot posar intensitat en el duel, encara que fes alguna falta. És a dir, li ha sabut greu perdre. I en un partit com el d'avui, on això no és gaire freqüent, perquè pesa més el títol de Lliga, en un jugador neerlandès, que a vegades són sospitosos competitivament, veure'l amb aquesta... amb aquest queixal, diríem, esmolat, m'ha agradat. Encara que s'hagi probablement accedit en alguna protesta amb l'àrbitre, però ha sacsejat el partit, ha remogut el que estava passant. M'ha agradat molt veure'l en aquesta versió, perquè crec que és un dels jugadors que ha d'acceptar nous lideratges, que ha de fer un pas endavant, que té galons per representar el vestidor pròximament, i veure'l amb un to inconformista crec que és una excel·lent notícia.
Sobre què tens dubtes?
Sobre l'excessiva dependència d'Araujo i Pedri. Crec que, sigui per una cosa, sigui per una altra, l'equip perd essència. Sobretot defensivament hem notat molt, hem trobat molt a faltar la xarxa de seguretat d'Araujo, el que significa tenir-lo sempre controlant totes les emergències, és a dir, quan hi ha una errada, quan hi ha una situació sobrevinguda, quan hi ha un encert d'un davanter, sempre apareix Araujo. Avui no hi ha hagut Araujo, hi ha hagut d'aparèixer Ter Stegen, que estava molt més exposat. La Real ha fet dos gols, però ha tingut oportunitats de fer-ne tres o quatre i ha fallat en la rematada, perquè també ha fallat la brúixola. Qui marca el full de ruta, qui marca no només la creativitat de l'equip, sinó també el ritme, el to, la sensació de quan s'ha d'accelerar, quan s'ha d'ajuntar l'equip, aquest punt de pausa, aquest punt de veure més clarament el panorama, l'horitzó. El Barça, de cara a la pròxima temporada, té amb urgència la necessitat de que l'equip no hagi de penjar tant de futbolistes tan determinants. Araujo i Pedri han assumit molt pes, són el futur del Barça, és una gran notícia tenir-los, però l'equip no pot caure quan ells dos no hi són, des del punt de vista defensiu i des del punt de vista de ritme i de tàctica.
I què és el que no pots entendre?
Doncs que Koundé pequi tant com a central. És la seva posició, és on vol jugar, és un futbolista d'unes condicions privilegiades, i avui ha fet una primera part on se l'ha vist amb falta de confiança, amb poca atenció, ha regalat el primer gol, ha patit molt amb Charlotte, no l'hem vist mai amb autoritat. I clar, és un partit que potser enganyen, perquè pot ser que existeixi aquest punt de falta de motivació, falta d'estímul, fins i tot em sembla una mica sospitosa la seva suplència de segona part, no? Aquesta sensació de dir, bé, avui és que no surten les coses, si no és que té un problema físic important, però la sensació és que no era, si és, no és gaire important. No sé, crec que haurà d'assumir, després d'aquestes actuacions, que potser és un bon lateral dret pel que vol el Barça, que és un lateral dret amb poc recorregut, defensiu, i que la jerarquia o l'autoritat que té els centrals del Barça, ell no té un peu extraordinari, li costa a vegades veure la jugada, i sobretot no té la confiança o l'autoestima que té Araujo. És veritat que és un jugador jove i que hem de veure quina és la seva segona temporada al club, però el que és evident és que quan juga de central, si vol jugar de central, ha de prendre's el partit com si fos l'últim, perquè no sap quan tornarà a tenir una oportunitat. I avui no ha transmès això, avui ha transmès el to d'un jugador que juga un partit que no és gaire important. Condé no està com per perdre oportunitat si vol ser central del Barça quan li toca jugar aquí, perquè Araujo no hi és.
Els problemes de Condé, que vol jugar més sovint com a central i el partit d'avui no el pot ajudar. Ha regalat el primer gol de la Real Societat, només començar al minut 5. Les absències d'Araujo i de Pedri, Araujo al Barça l'ha trobat a faltar al darrere, un dia que Condé no ha estat fi, i sense Pedri ha faltat criteri per fer fluir el joc i per atacar bé, i l'esperit competitiu de Frenkie de Jong, un dels jugadors que més ha crescut aquesta temporada i que més s'ha revelat avui al Camp Nou davant una derrota poc transcendent. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 1, Real Societat 2, derrota, però ha servit el partit per salvar la Lliga. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs no hi ha hagut manera. La segona part fluixa, no?
Bé, de celebració, com has dit tu, la primera ja pintava relaxada i la segona ha estat de distància total. Llevat del tram final, que m'ha cridat l'atenció que l'equip, no sé si estava emprenyat per alguna enganxada amb rivals o el que sigui, però al final encara ha tingut aquella arrencada de coratge amb l'1-2, a veure si empatava, però a mi em sembla que en un partit d'aquest nivell, si hi ha un equip que s'hi juga una cosa i l'altre no s'hi juga res, és molt difícil que no es noti, eh? Has de ser extremadament bo i l'altre equip ser, amb perdó, extremadament nefast perquè no es noti, perquè clar, és que aquesta gent avui s'hi jugava en segellar la Champions i tu, com qui diu, si t'hi jugaves mantenir l'ambient caldejat, però és que bé, jo igual que sóc crític amb el Barça quan em sembla que els partits són dolents, jo avui fos jugador del Barça i la veritat és que em costaria centrar-me en el partit, la veritat. La feina ja està feta i a més ben feta.
Jordi, quins objectius podem tenir en aquests partits finals de Lliga?
Doncs poquets, però a mi em passa com a tu. Jo voldria veure jugadors que per una qüestió d'estatus no han jugat i començant per Iñaki Peña. Jo avui, mira, ho compro perquè s'entén que Xavi ha volgut mantenir el bloc campió, per dir-ho així, pel dia sí, que celebraves el títol. Però jo a partir d'ara vull veure jugadors que no he vist. Vaja, és que em sorprendria que l'entrenador no tingués el mateix estímul. Ja sé que no per decidir res, perquè pel que sembla, i trobo que ha de ser així, Xavi ja té les idees molt clares. Però jo crec que Iñaki Peña, vaja, jo d'entrada és que ja el faria jugar tota la Copa. A mi em sembla una bestialitat que el porter suplent jugui dos partits l'any, perquè hem tingut la sort que Ter Stegen no agafa ni un encostipat, però el dia que s'encostipi, jo amb això de veritat que no ho he entès. Al final t'ha servit per arribar fins a les semifinals i suposo que el fi justifica els mitjans, però jo no ho entenc. I amb altres futbolistes, i en canvi n'hi ha altres que a mi sincerament em sobren. Jo no tinc res contra ell, però espero que el futur del Barça no passi per Marcos Alonso com a central. No ho entenc. No ho he entès durant tota la temporada i continuo sense entendre-ho.
Bé, si ve Íñigo Martínez justament és per això, no? Perquè Marcos Alonso...
No, és que m'és igual, perquè em passa com amb Koundé, que cada dia que el veig jugar de central, i això que ha fet alguns bons partits, hi ha alguna jugada gruixuda avui. No sé quina jugada ha estat. Ala, que el Bernat s'ha posat a cantar. Ha fet una passada terrible.
Sí.
De sortida, vull dir que si estan una mica al cas, també et foten l'aigua a casa. És igual, avui no té cap importància, però el que vull dir és que ja...
Sí, se'l veu... És un jugador que se'l veu molt fred competitivament, oi? Que a vegades està espistat...
És que és un jugador que va arribar per jugar de lateral a l'esquerra i ha jugat a central. Sí. I el seu problema es diu Balde.
Clar.
No n'hi ha un altre. Llavors, no sé si per deserció dels que havien de ser centrals. Vull dir que pot haver arribat el moment en què Xavi digui, doncs mira, perquè jugui Eric que no em convenç, jugo amb Marcos, però és que a mi tampoc em convenç. Vull dir, no...
Bé, però jo crec que els plans de Marcos Alonso la temporada que ve no passen pel centre de defensa, sinó més aviat per tornar a la seva posició a l'altre a l'esquerra, sí, encara que sigui com a suplent de Balde, clarament.
No, és que si no marxa Alba serà suplent del suplent, perquè també és pitjor que Jordi Alba com a lateral. És que, bueno, hi ha coses que són com són. Les podem intentar maquillar canviant-los de posició, però... Bé, no sé, resumint, que no aspiro a que el Barça faci exhibicions ni guanyi, fins i tot tan sols que guanyi partits en aquest tram final de temporada, perquè, per exemple, pensant en dimarts, igual que en avui, ja sé que el nivell del rival és un altre, però el Valladolid s'hi juga la vida i el Barça s'hi juga a turisme ràpid.
Sí.
Llavors... Bé, el més normal seria, no sé si perdre, però no li exigeixo al Barça que guanyi a Valladolid ni cap dels partits que queden, la veritat.
Solen bons minuts a Pablo Torre, no?
Pocs, pel meu gust.
Però bons.
Sí, bons, però pocs. El que vull dir és que l'invent aquest de posar Ferran Torres per darrere del nou no ha funcionat mai. En cap partit.
Mai.
Cada vegada que el Barça ha tingut un resultat advers aquesta temporada, i parlo en dies molt més importants que avui, crec que Xavi ho ha intentat i no ha sortit bé mai. Uh-huh. I en canvi l'ha tirat a la dreta, i no és que sigui Garrincha, però ha posat una centrada magnífica per l'1-2.
És que Pablo Torre ha connectat entre línies i Ferran ha fet la centrada des de la banda, no?
On volia anar a parar. On volia anar a parar és que si vol jugar amb un mitja punta, posa un mitja punta. I bé, en Pablo Torre jo no vull ser gens categòric, perquè... com que...
Ens perdem coses?
Ens perdem els entrenaments, i sobretot el que a mi em consta és que li ha fet una mandra terrible anar a jugar amb el B, i a mi això no em semblen maneres d'aterrar el Barça. Uh-huh. La resta de la intrahistòria la sabran els protagonistes, però a mi em sorprèn molt que un jugador pel qual Xavi, diguem que va batallar perquè vingués, després li hagi donat el minutatge que li ha donat. Alguna cosa no li ha agradat, vull dir que no crec que sigui un caprici. Vaja, no estic segur.
Molt bé, Jordi.
Això, el poc que li he vist, a mi m'agrada. Li recordo alguna estona intranscendent de Champions i de Copa, i la veritat és que jo crec que és un jugador que té cosetes, però per jugar al Barça potser se'n necessiten alguna més.
Uh-huh. Molt bé, Jordi, el millor?
Doncs va, De Jong.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
Actualitzem la situació al terreny de joc. Bernat, què passa?
Bé, doncs és una festa familiar multitudinària, perquè avui no és allò de que han vingut la dona i els fills. Eh? Avui aquí hi ha cunyats, cosins,
la
quadrilla
d'Iarra.
La quadrilla de tots els jugadors, sí.
I aleshores estan passant dues coses. D'una banda, la copa, el trofeu, està en el mateix punt on l'han deixat, i van passant diferents persones que es fan fotografies, jugadors, membres de l'estaf, amics de jugadors, ara jugadors junts. I després hi ha una altra cosa que és la que més m'ha cridat l'atenció, que és que, esclar, doncs, per exemple, no ho sé, ara m'ho inventaré, doncs potser el nebot de Jordi Alba doncs es vol fer una foto amb Dembélé. o el...
Els barregen cosí... els entorns.
Sí,
eh?
O el germà d'Ansu Fati se la vol fer amb Ter Stegen, i aleshores hi ha un festival aquí de selfies i de fotografies amb el mòbil, que realment allò de la família que diu Xavi, que és aquest vestidor, sí, avui és un dels dies on més clar es veu.
És que és el més sol·licitat, no?
És el dinar, sí, de Nadal. No?
I és allò de que et vas fent fotos a tots perquè no saps de qui serà família. No? Tu a tots dius que sí, perquè clar...
Sí, 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 sí. Home, aquí perfectament, Laia, podem comptar-hi 100 persones, sí, 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 pel cap baix.
Sí, jo també ho pensava, que és de les vegades que veig més gent aquí a la gespa de familiars i amics.
Però
molta,
mira,
gent.
Està bé perquè els familiars s'han evitat, entre cometes, en el que és la celebració del...
Això s'ha separat bé una cosa. Ah,
exacte, està molt bé, dels jugadors amb el públic, i ara, que és la seva part íntima i privada, el més apartat de tot això és Rafinha, que du el seu fill en braços perquè és un bebé molt, molt, molt petit, i el té agafat i apartat
ben embolicat,
de tot.
El sí. Té, sí, sí,
Laia, i l'agradaria...
No, buida ja.
Buida, eh?
Només queda, mira, queden doncs al costat darrere les banquetes, les primeres files, encara hi ha gent que està esperant a veure si pot aconseguir algun autògraf quan els jugadors comencin a marxar.
Sí, la primera agradaria Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, perquè són gent, aquests, sí, que esperen a veure si encara podré rascar un autògraf.
Lewandowski estava al camp o ja fa estona que ha marxat, oi?
És al camp parlant amb Jordi Cruyff.
Ah, sí?
En un, sí, la, sí, diríem quasi davant de les banquetes.
Jo sóc a la sala de premsa esperant Xavi, però Xavi hi és encara a la gespa?
L'he buscat i no l'he vist.
Jo crec que no, perquè... Estava fent entrevistes, sí, amb Dazó.
Ja estava fent entrevistes de ja, postpartit.
I no ha tornat, la gespa?
No, no, vaja, va, no l'he vist.
Bé, i el que no té ningú amb qui celebrar-ho és el noi aquest, el porter juvenil, Estralaga.
Les circumstàncies d'aquest nano també ha de ser especials, eh?
Sí.
Clar.
No, es troba amb el dia de la festa.
I Arnau Tenas li haurà fet ràbia, eh? Tota la temporada...
Jo he fet més ràbia el gol que...
Sí, sí, sí,
que
també, escolta, Albert, podem recuperar el Jordi Cruyff?
Sí, mira, tinc un minutet del moment en què ha parlat d'aquest adeu a la seva feina al Barça. Ha dit això a Barça TV.
Siempre es difícil marcharse, ¿no? Pero es una decisión meditada desde, yo creo que unos cuantos meses atrás ya lo tenía claro. En este sentido, muy agradecido al presidente, a la Junta, que ha confiado en mí. También encantado con el trabajo diario con Mateo. También es cierto que lo hemos pasado muy mal en algunos momentos, pero siempre con una sonrisa y con esa capacidad de superación, de intentar reforzar el equipo, de intentar cumplir con los deseos de Xavi en este sentido. Y también con Xavi, encantado, ¿no? La verdad es que ha sido una de las cosas más bonitas, ha sido el día a día con él, y le estoy muy agradecido y muy contento, y sobre todo, qué mejor momento hay irse cuando el equipo consigue uno de los objetivos que tenía, ¿no?
El veurem per aquí com a aficionat del Barça, suposo.
Sí, si estoy cerca, sí.
Doncs Jordi Cruyff, que s'ha acomiadat del Barça. Oriol Domènech, Xones, Alma, com esteu?
Bona nit. Hola, bona nit.
Què, com heu viscut aquesta lliga, aquesta festa de la lliga?
Bé, trobo que estan quedant prou rodones les celebracions, no? A més, primer la setmana passada vas poder celebrar, has fet una rua amb molta gent, avui al Camp Nou bastant bé, malgrat el resultat, però és veritat que una vegada ja has guanyat el campionat, doncs segur que Ter Stegen, i ho comentàveu, estarà enfadat avui, però ja no té gaire importància.
El cap de setmana que ve tindràs un altre...
Que aleshores ja podràs centrar més en Busquets, per això, que aquí està quedant tot bastant rodonet. Bé.
Sí, sembla bé, eh? Apropiada, ben dimensionada,
sí,
la festa.
Sí, jo crec que tampoc no calia més ni calia menys. Han parlat el capità, ha parlat l'entrenador, i després una volta d'honor per tots els que hi havia a l'estadi, i ho heu comentat. És cert que ara han aparegut tots els familiars sobre la gespa, però a mi m'agrada quan ho fan així, que primer hi ha la celebració amb els aficionats i després, en l'últim tram, ja és el moment de celebrar-ho de manera més íntima.
Uri, què t'ha semblat el partit? La idea dels dos extrems no acaba de tirar, eh?
Bueno, però avui era un partit molt complicat. Al final, quan guanyes la Lliga i el rival està jugant a la Champions, els nivells de motivació d'un i altre equip són molt diferents. I, per tant, quan tu no estàs al 100% i no ho dones tot, és difícil que...
O sigui, no podem treure gaire conclusions, aquesta part final de temporada.
No, sí, que pel partit d'avui el que no hagi funcionat no vol dir que no tingui que funcionar. Vull dir, perquè al final, quan tu no vas al nivell que va el rival, és difícil sortir-te'n.
Sònia?
Jo entenc que avui, Xavi, encara estirés una mica l'equip titular pel dia que celebraràs el campionat a casa teva. Però pels partits que queden, trobo que ha de donar minuts a jugadors que n'han tingut menys, perquè probablement el seu nivell de motivació serà superior.
Jo crec que això farà tant... els dos partits fora de casa.
Clar, però fins i tot et diria que, mira, que Ansu i Ferran Torres no canviaran la seva situació per aquests partits, però sí que, i crec que ho comentava el Costa també, a mi m'agradaria veure una mica més de Pablo Torre, ja que no l'hem vist en tota la temporada, ni que sigui per veure allà on encara li manca, no? Per... És cert que probablement l'any que ve ja no el veurem, que el cediran a algun equip, però és el moment de, fins i tot, oportunitats. Home, pels del filial no pots donar-hi gaire perquè estan jugant-se el seu ascens, però sí per jugadors que doncs encara ens falta veure alguna cosa més. Ells, fins i tot Eric de mig centre, que no el pots fer al Camp Nou, però sí els partits de fora de casa.
Dimarts els veurem a tots.
Sí?
A Valladolid, sí.
Per què?
Perquè jo crec que l'11 que alinearà Xavi a Valladolid serà un 11 100% de suplents.
Sí, no?
Totalment.
Però per algun motiu dius? O per què deies? Perquè una cosa és el Camp Nou i una altra cosa els partits que queden fora de casa.
Sí, jo crec que havent jugat avui, doncs, i dimarts jugaran els suplents, i el cap de setmana, que encara no sé quan es jugarà, tornarà a jugar un equip presentable, sí, perquè al final és l'últim dia de Busquets i s'ha de donar una bona imatge, i l'últim dia, l'últim partit de Lliga fora, tornaran a jugar tots els suplents.
Ja.
Inclòs Iñaki Peña?
Jo també m'ho imagino així. El tema Iñaki Peña, com el veieu? Jo crec que sí que a partir de Valladolid hi ha Iñaki Peña.
Però clar, si volen fer el rècord de porteries a zero, et compta amb Ter Stegen, no?
Però algú ha dit... Mm-hmm.
Ho va dir Xavi?
Que, sí, sí. Ah, sí.
Xavi ahir va parlar d'objectius menors, va parlar que a partir d'ara es centrarien en objectius menors, com és el Pichichi de Lewandowski. Jo crec que ell va citar les porteries a zero. Va citar el Zamora de Ter Stegen, les porteries a zero...
O el rècord històric de gols rebut, diríem. Són dues coses diferents, no?
Ara em fas dubtar. No sé si quin dels dos va citar o si va citar els dos. No. Però clar, que tots són objectius menors.
Sí, el de porteries a zero el podia haver sumat avui. Però vaja, jo entenc que, ja, com deies abans tu també, el descans, hi ha prioritats per sobre.
Sí, per mi sí. Per mi hauria de ser així, però del discurs de Xavi ahir no estic 100% convençuda que jugui Iñaki Peña. Per això ho deia.
Bé, veurem aviam en quin moment apareix. Jo crec que sí, no sé si arribarà... o com diu l'Oriol, seran els partits de fora, però jo crec que els tres que queden seran per Iñaki Peña.
Per buscar les porteries a zero, pots acabar perdent el millor Zamora de la història.
Clar, que és que s'ajunta
una cosa. Ara ja el té assegurat,
Ara el té assegurat.
Si no jugués més,
exacte,
li donaria...
El millor coeficient, i en absolut, i en relatiu.
I el Pichichi també el tenim bastant controlat, no?
22 gols, no? Té Lewandowski.
Exacte, 22 a la Lliga de Lewandowski.
I qui ve per darrere?
Benzema amb 17.
17, 5 gols en 3 partits, bé, 4 que li queden al Madrid. Bé, més o menys està bastant encarat, o sigui que guanyaries tot, el Pichichi, el Zamora, per totes aquestes qüestions de marques individuals. Carles, dades dels extrems, per exemple, que començaríem per aquí.
Doncs mira, Dembélé amb 51 intervencions, amb 13 1 contra 1 intentats, 10 bé, que és el 77%.
10 de 13,
Sí, però llavors comptem i diem, ha estat només 3 de malament, però... ha perdut 11 vegades la pilota. O sigui, no només es perden les pilotes amb els 1 contra 1, i 3 rematades. I Rafinha, 43 intervencions i només 2 1 contra 1. O sigui, de 13 passem a 2.
Torna'm a això de Rafinha.
O sigui, Dembélé recorda, 13 1 contra 1 intentat, Rafinha, 2 1 contra 1 intentats.
Dos només, És que Rafinha el cara a cara l'evita.
L'evita.
Si pot. Sí, sí. Busca altres recursos. Va, anem al tema dels extrems. L'Uri deia que no es podien treure conclusions. Bernat, Xavi, us incloc a tothom. Jo, el tema dels extrems, crec que el Barça, pel que vol Xavi i pel que defenses Xavi, el tema dels dos extrems no quadra per enlloc.
L'equip se sent més còmode jugant amb quatre migcampistes, ja més passades, i
més
sobretot si hi ha
Pedri,
també, clar.
Clar, té més gent entre línies, De Jong pot jugar més enrere, l'equip no se't trenca, els extrems tampoc et marquen diferències.
Els laterals volen més, o sigui, avui quantes intervencions en atac hem trobat de Jordi Alba? Alguna, però no ha estat molt constant. Uh-huh.
El que passa que si no jugues amb extrems sí que és cert que l'aportació dels migcampistes a nivell golejador potser ha de ser superior.
Golejador, dius, eh?
Sí, sí, sí. Bé, golejador, assistències, passades... És a dir, que segurament jugues de manera més compacta i més segur, però també perds un potencial ofensiu. És a dir, parlo de grans partits, eh?
Sí. Però clar, tampoc marquen diferències, no? Els extrems que tenim.
Com no, clar.
Set gols Rafinha,
estic parlant sobre... és a dir...
A la Lliga dius.
Sí, sí.
Amb aquests extrems, és que clar, si el Barça pogués fitxar un... parlo d'un extrem esquerre, d'un davanter per l'esquerra que tingués molt gol, jo crec que Xavi aleshores no tindria dubtes sobre com jugar, eh?
Xavi, per cert, Ricard, que deia si havia tornat a la gespa, sí, perquè és que ara l'estem veient encara.
Doncs
aquí a la gespa, que ha d'atendre encara la primera entrevista aquí a la banda.
Avui farem llarg, eh? Perquè veig que si Xavi no surt a la roda de premsa...
Encara ha de fer la primera entrevista amb DAZN.
Aquí ha estat fent flaixos, eh? Interviews aquí dintre.
Ah, doncs haurà sortit, ha anat a buscar la copa, que ara l'ha portat cap aquí, cap a la zona de DAZN,
sí, i ara s'ha fet l'entrevista.
Està fent l'entrevista típica que fan a DAZN amb els comentaristes, amb els futbolistes que tenen, i un senyor amb un micròfon està anunciant en anglès que la festa s'ha acabat. Com
sí, és curiós, no ho havíem fet, això.
Ja
sí, en català, en castellà i en anglès ha dit, si us plau, la festa de celebració ja ha acabat, ja podeu
I
marxar.
I els jugadors han abandonat ja la gespa, no?
Alguns però encara hi ha força gent, eh? Sí.
Aviam, hi ha algú que defensi la idea dels dos extrems?
Aquests no.
Amb aquests no.
Aquests no, però un moment, Sònia, quan dius jugadors extrems amb gol, però els extrems no els hi hauríem de demanar gol, els hauríem de demanar que desequilibri, amplitud, profunditat...
D'acord, però... si en comptes de per l'esquerra que et jugui... Bé, quan juga Rafinha, juga Dembélé a l'altre costat, però anem a imaginar que si per l'esquerra tu tinguessis la possibilitat de tenir el Neymar de 25 anys, evidentment jo jugaria amb dos extrems, perquè Neymar et donava passades, assistències i gols. Però amb aquest tipus de futbolista el Barça jo crec que no hi pot accedir ara mateix. I per tant, doncs amb el que tens i amb el que fa la sensació que podràs fitxar, jo crec que efectivament amb quatre migcampistes serà el millor.
Neymar va arribar a marcar 39 gols en una temporada.
Però tu pots posar, si dius que és això, pots posar els ous de la cistella dels extrems o els ous de la cistella dels de dintre. Vull dir, tu pots triar. No? El que puguis fitxar és... també podries dir
clar, extrem, no? Jo ara m'estic imaginant pel que sabem fins ara i sí que és cert que a Xavi li encantaria un davanter per l'esquerra, però com que està fora de, diríem, del que es pot pagar el Barça, pel que sabem fins ara el que voldria el Barça és que tornés Messi, però Messi fent d'interior, i per tant jo crec que seria el sistema actual, el que passa que el quart migcampista seria Messi.
Sí, clar.
I per tant, ja no, evidentment no pots jugar amb això i dos extrems.
No, però això és així. Però el que vull dir és que jo crec que la idea és coixa. O sigui, si jugues amb dos extrems tampoc pots jugar amb Pedri, Gavi, De Jong i el migcentre.
Bé, potser el migcentre pot fer De Jong i Pedri, Gavi.
És que jo crec que depèn...
Però és que De Jong no t'aguanta ell sol en la posició de mig centre. Ell necessita una escorta que ell li permeti batre línies del rival i tenir algú que li guardi les esquenes. I la convivència de De Jong amb Busquets és una de les grans coses que hem fet aquesta temporada, com per deixar De Jong sol. Jo ho miro per la dreta, per l'esquerra, per davant i per darrere, i jo no veig la possibilitat dels dos extrems, tot i que estic convençut que el Barça fitxarà Carrasco per jugar com a extrem esquerra. O sigui... d'això n'estic convençut. O sigui, i com va dir Javi Miguel, si es queda Abde, tindrà quatre extrems. Però ni tenint quatre extrems, crec que el Barça jugarà amb dos extrems alhora, excepte partits molt comptats, sobretot perquè se li desestructura tot el que ha generat aquesta temporada. Si el gran èxit d'aquesta temporada és haver-li trobat la posició a De Jong, i quan ha juntat els quatre migcampistes, com deu, l'equip està més compacte. Perdona, Bernat, com sembla que volies dir alguna cosa.
No, que jo crec que això, al final, el que ho marca són els jugadors que tens, és a dir, al final, tota la qüestió aquesta del mig camp de 4...
Doncs no hauria de ser així. O sigui, el que hauria de marcar els jugadors que tens és el que vols fer.
Però, sí, doncs, però doncs, si és el que vols fer, ja des de bon moment, des d'un primer moment, Xavi volia jugar amb dos extrems, i jo
Però això
fins i tot quan... perquè ho va demostrar, perquè va començar a jugar amb dos extrems.
Els quatre migcampistes arriben perquè els davanters no estan donant la talla i al final poses els 11 millors, que això ho hem destacat tots. Que va haver-hi un dia que va dir, els 11 millors són aquests.
Però la confecció de la plantilla era amb dos extrems per banda. És a dir, és amb dos davanters per la dreta i dos per l'esquerra.
Sí, però una cosa són extrems i una altra cosa són davanters. Jo no crec que Xavi s'imaginés que està tenint la temporada amb Rafinha i Dembélé com a titulars. Una cosa és que
tampoc amb quatre migcampistes.
No, exacte, no, és que jo crec que...
Això s'ho va trobar.
Un extrem i un davanter.
Sí, d'acord.
O s'ho va trobar o ho va buscar.
Jo crec que no.
Un extrem i un davanter vols dir Lewandowski, més Dembélé i Ferran, o Ansu,
correcte. Jo crec que això era la seva posició original.
I això és el que amb ell... Sí. Jo, per quan l'he sentit, quan, fins i tot quan li ha funcionat al mig del camp de quatre homes... em fa la sensació que a ell li agrada més aquesta fórmula amb tres davanters et canvio i per tant si ell pot de punt de partida de l'any vinent ell intentaria jugar amb tres davanters, una altra cosa és que els tingui.
Si tingués, o sigui, tu has parlat de Carrasco, del jugador de l'Atlètic de Madrid, que
vuit,
podria venir...
8 gols aquesta temporada, 6 l'anterior, 7 per la qüestió de
golejador. Números de Rafinha i Dembélé. Aquí el problema que apuntava la Sònia no te'l resol.
No, Carrasco. No te'l resol.
Però jo amb un Carrasco, que és un jugador molt interessant, no estic segur que desbanqui la idea dels quatre migcampistes. Si fos una bomba...
Però si tu creus amb els quatre migcampistes no té cap sentit tenir la plantilla de l'any que ve Carrasco i Abde. Perquè vols tenir 6 davanters o 7, si no n'has de jugar amb 3.
Jo vull veure l'1 de setembre d'aquí,
Jo també.
Ves que tot depèn, Uri, perquè com tens més versatilitat, no? Com més jugadors tinguis, més barreges pots fer, perquè el pes que pugui tenir Abde a la plantilla segurament no serà un pes important, no? Serà... O sigui, serà un jugador que tindrà els seus minuts.
Sí, clar, però que no pots tenir 6 o 7 davanters i si després jugues amb 4 migcampistes també has de tenir 6 o 7 migcampistes. Mm. El que no pot ser és tenir una plantilla de 24 jugadors on hi ha problemes de fitxes.
Jo ho entenc, això. Això també...
Has de triar una miqueta.
Sí, sí. Però vaja, jo crec que tenir 5 davanters i tenir 6 migcampistes t'ho fa bastant equilibrat, això. Jo crec, Jo crec que pots tenir les dues...
Sí, llavors, si dius 5 davanters vol dir que Ferran i Ansu van fora, no?
Sí, per mi sí. Sí, sí. Jo conto que sí, però clar, el mercat decidirà. No, perquè vosaltres també veieu Ferran Ansu fora o no els veieu dintre?
A falta que ells vulguin marxar.
Que intentaran que no hi siguin, sí.
Sí, exacte.
També van intentar amb De Jong i no van poder.
Són les 12, ara hauria de començar a l'antena de Catalunya Ràdio les dones i els dies, amb Montse i Virgili. Podeu trobar el programa d'aquesta setmana a l'app web de Catalunya Ràdio. Però nosaltres continuarem amb la TDT fins que sentim Xavi.
Uri, què vols dir? Però és que això pot passar en qualsevol equip, que els jugadors no vulguin marxar. També es queden sense jugar.
Per això, que jo no estic tan
perquè
convençut
una cosa és de Jong,
que Ansu i Ferran marxin.
Perquè una cosa és que és De Jong, que és titular, i una altra cosa és que el canvi és Ansu i Ferran, que compten amb ells, com per passar-se un any sense jugar.
Quantes vegades un jugador que li ha dit a començar la temporada que no jugarà i s'ha volgut quedar igualment?
Per parlar sobre la base del que estem comentant, si Ferran Torres i Ansu finalment marxen i en el seu lloc arriben Carrasco i Abde, creieu que millorem ostensiblement la plantilla? Com per respirar alguna cosa més a Europa?
Potencialment no, perds recursos, no? Però sí, tens un extrem més pur.
És bastant més equilibrada, jo crec, no? El que han fet Ferran i Ansu...
Però és que el rendiment d'Ansu i Ferran aquest any...
És que han produït molt poc, no?
Molt per sota del seu potencial hipotètic.
Tot i això, tot depèn també del que passi amb Messi, del que passi amb... Perquè el puzzle ha de quadrar per una banda i per l'altra, i això és una cosa que no ho sabrem. Perquè el tema Messi ha d'estirar-se gaire o no? O sigui, a Messi li interessa...
Sembla que està en stand-by, no?, ara mateix.
Escurçar-lo, no?
Bé, quan els hi aprovin aquest famós pla de viabilitat, però és que tot i així, és que primer s'han de produir les sortides i aleshores el tema Messi jo crec que durarà el que duri la paciència de Leo Messi.
Ja, i el que falta saber és quin en tindrà, no?
Clar, clar.
Perquè no sé si ell ja està disposat a esperar tot l'estiu. Aquí les grans respostes les té Messi, que és el que no parla.
No, però és que tot l'estiu no hauria d'esperar, no? Jo crec que això s'avança força durant el mes de juny, ja, dir, mes dies o de juliol...
L'objectiu del Barça era 30 de juny, però també és cert que ara que Mateu Alemany ha decidit quedar-se, ja deixes de tenir pressa en aquest sentit, no? Sí, sí. Home, el que passa, clar, no sé fins a quin punt, efectivament, t'arribaran les ofertes que esperes que t'arribin per Ansu i per Ferran Torres, per exemple. Clar, és que si no hi ha sortides...
No, si no hi ha sortides és impossible.
No, no es pot fer. I normalment les sortides acostumen, sempre diem, no, no, primer surten i després entren. I les sortides acaben de ser del 15 al 30 d'agost, perquè tots els clubs diuen, ja et vindré a comprar quan baixi el preu, és així. Però
bé,
veurem.
Bé, doncs veurem com executar el mes de juny. Per tant, pot ser important, perquè es poden decidir coses, encara que sigui per descartar-les. Perquè, com dieu, s'ha de vendre ràpid per intentar activar el tema de Messi, si no hi has d'anar per una altra banda.
Com diu la Sònia, vendre ràpid no crec que passi.
No,
No, perquè vendre ràpid, pots vendre ràpid amb un jugador que vulgui marxar. Amb un jugador que no vulgui marxar, vendre ràpid, difícil.
Jo veig molt optimista per l'experiència dels últims anys, aquesta voluntat o intenció de tancar les operacions tan ràpidament.
Sí, sí, sí.
No ha passat cap estiu. De fet, és que la major part d'operacions es tanquen l'últim dia de mercat. Perquè si tu, a més, vols vendre un jugador i els clubs saben que tu vols vendre un jugador, què faran els clubs? Doncs esperar-se i forçar al màxim per treure el més barat. És complicat.
Però saps que aleshores no pots fitxar el que vols fitxar. No? O sigui, clar, no estaran esperant infinitament a que venguis, vull dir...
A Zubimendi el volem fitxar, però no sembla tan fàcil, Mireia.
Doncs no, perquè ha sortit l'entrenador de la Real Societat dient que no, que Zubimendi la temporada que ve jugarà a la Champions amb la Real Societat.
Al respecte de Zubimendi, tiene contrato con nosotros, quiere seguir con nosotros... Creo que está en el mejor sitio para seguir creciendo. Sé lo que piensa, sé lo que quiere y no tengo dudas de que Martín quiere jugar la Champions con nosotros el año que viene.
Bé, doncs ens aclareix que el tema Zubimendi està clar.
Sí, una cosa... Si fossin uns altres, però jo, o sigui, a Imanol me'l crec.
I també.
Sí. Una cosa, dels que no juguen, dels habituals, creieu que es quedaran molts aquí? O sigui, Ferran, Ansus... Pablo Torre, Jordi Alba, és a dir, vosaltres creieu que els futbolistes seran inflexibles o que el Barça podrà vendre aquests jugadors?
Jo crec que Pablo Torre, la idea era que marxés cedit, sí. No sé com acabarà. El cas de Jordi Alba és molt particular. I el que, vaja, la Laia i el Salmurri, que en això estan sempre més a prop del, diríem, de l'entorn d'Alba, el que expliquen és que ell es vol quedar.
Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio, Ricard, sisplau.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Una pregunta sobre el partit. Avui es tornat a jugar amb els dos extrems. Durant tota la temporada has insistit molt que vols els jugadors en aquesta zona del quadrat, entre línies normalment. Quan jugues amb els dos extrems, vols coses diferents o vols que donin amplitud ells, vols que vagin dintre?
Bé, avui en aquest sentit depèn d'on estigui l'extrem, ha d'estar a l'interior i ha d'estar al lateral, és a dir, el triangle lateral interior extrem, l'extrem pot anar dins quan el Frenkie ve a la base i el lateral estirar, és a dir, s'han d'anar mirant, és el joc nostre posicional, no? Els sempre els diem doncs que on està el meu company haig de jugar en funció d'ocupar l'ocupació de l'espai, no? En aquest sentit, bé, avui podien anar alternant, els mans han entrat a dins, ha quedat obert, el Jordi ho ha entès, però bé, ens ha costat, no ha sigut una versió brillant nostra, ells s'han defensat molt bé, molt agressius, molt bon equip, ens han fet contres i transicions importants, Sorlot ha fet un partidàs, bé, no teníem un objectiu molt clar avui i ells el tenien claríssim, no? La necessitat els ha fet guanyar el partit a ells.
Hola, Xavi, aquí al darrere és la Bellera de RAC1 en directe. Et volia preguntar, encara que sembli una contradicció, en la primera derrota a casa a la Lliga, no sé si és un dels partits més especials per tot el que ha passat, especialment al final del partit, i si marxes amb el regust amarg de no haver-ho celebrat, de que la festa no hagi estat rodona amb una victòria aquí al Camp Nou.
Evidentment no ens agrada perdre i no tenir les millors sensacions, però bé, era normal fer aquest partit. Hem estat tota la setmana celebrant-ho, i al final hem competit, ho hem intentat fins al final. L'equip ha tingut oportunitats per capgirar el marcador, però bé, no hem encertat, no hem estat tan encertats, i ells s'han defensat molt bé. Ells s'estan jugant moltíssim, no?, a classificar-se per Champions. Doncs és una derrota, jo crec, merescuda per nosaltres. S'ho han merescut ells, aquesta victòria. I de la celebració, doncs molt content. Crec que el barcelonisme necessitava una alegria d'aquest tipus. No ho vam veure l'altre dia a la Rua, content i orgullós de ser en aquests moments l'entrenador del Barça. Molt agraït.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Os ha dado rabia perder, queríais ofrecerle la victoria al equipo, y lo has matizado un poco. Quizás la diferencia es entre que ellos se jugaban mucho y eso es difícil de neutralizarlo cuando la cabeza a lo mejor no va tanto.
Sí, es lo que decía aquí a tu compañero, que de la necesidad pues surgen cosas, ¿no? Y ellos tenían mucha más necesidad que nosotros. Aún así lo hemos intentado, hemos tenido ocasiones claras para obtener otro marcador, pero no ha podido ser. El objetivo principal era ganar el partido, la portería cero, no encajar, pero bueno, nos llevamos la primera derrota de la temporada en la jornada 35, ¿no? Entonces tiene mucho mérito. Hoy también es importante celebrarlo con nuestra gente, que la sintonía que hay ahora afición-equipo es espectacular y no hay que perderla.
Mister, buenas noches. Joan Mayor y Cadena Cope, en directo para el tiempo de juego. Supongo que es normal cuando ya eres campeón de liga bajar un poco la tensión competitiva, pero por ejemplo el martes jugáis un partido en Valladolid. El Valladolid se juega mucho, hay muchos equipos en esa situación que se juegan mucho también. ¿Vosotros a la hora de afrontar un partido como el del martes, todo esto lo tenéis presente o ya no?
Sí, nosotros queremos ganar. Creo que se ha visto un equipo con ganas, con ambición, con pasión. Lo hemos intentado hasta el final. No nos han salido las cosas de manera perfecta y no ha sido una versión buena nuestra hoy, pero lo hemos intentado, hemos tenido fe en todo momento y el martes será igual. El martes queremos ganar el partido en Valladolid y los que quedan.
Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. La temporada va tocando ya su fin, queda un partido aquí en el Camp Nou. Tirando de tus recuerdos de este año, más allá de la celebración de esta noche, si te tuvieras que quedar con una imagen o con un recuerdo del Camp Nou de este año, ¿con cuál te quedas? Gracias.
¿De este año? Bueno, pues quizá con el gol de Kessié, ¿no?, que nos daba muchísimo esta temporada, ¿no? Han habido momentos clave, la victoria en Valencia, la victoria en Pamplona, fue importante, y sobre todo el gol de Frank aquí, que nos daba esa diferencia muy grande de puntos, creo que eran 12, si no recuerdo mal, y bueno, era un paso muy muy clave para conseguir el título de liga, ¿no? Creo que, bueno, es un buen recuerdo de esta temporada en el Camp Nou. Sobre todo, más allá del gol, la sintonía afición-equipo, afición-plantilla, creo que es espectacular, ¿no? Y agradecido a la afición en este sentido.
Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Josep, hola, buenas noches.
De Radio Nacional. En estos partidos que quedan de liga, ¿qué le dices a los jugadores para de alguna manera mirar de motivarlos o para salir a competir, como por ejemplo ha hecho el equipo hoy? ¿Qué se les puede decir?
No, que no podemos bajar la intensidad. Somos un equipo y lo hemos demostrado durante la temporada, que cuando bajamos la intensidad en Almería, en Campo del Rayo, cuando el equipo contrario tiene mayor intensidad que nosotros, pues nos cuesta muchísimo ganar los partidos, ¿no? Es así. Tenemos que mantener la concentración, las ganas, pero es difícil, ¿no? Hemos conseguido el objetivo principal, que es ganar la liga. Hay otros, ¿no? Encajar, ser el equipo que menos goles encaje, de portería cero, el récord de Ter Stegen, el pichichi de Robert, pero ya son objetivos individuales, ¿no? Pero ¿qué queremos conseguir también?
Xavi, bona nit.
Aquí, bona nit.
Adrià Albets, per al carrusel de la sèrie Moguts de Ser Catalunya. En tu discurso sobre el césped ha habido un momento que te has dirigido al presidente y le has dicho que no estamos tan mal. No sé si eso lo tenías pensado, te ha salido sobre la marcha, pero ha tenido un punto reivindicativo también, ¿no?
Eso me ha salido sobre la marcha porque lo he visto muy, muy eufórico, ¿no? Como es el presi, ¿no? Y se lo merece. Creo que el presidente también ha sufrido mucho para para estar donde estamos en este momento. Tiene mucho mérito también lo que han hecho. Ellos también tienen mucha presión. Y bueno, reivindicar que esto es un título colectivo, ¿no? Ahora he leído mucho la Liga de Xavi, ¿no? Pues no. Creo que no es justo, ¿no? Creo que es la Liga del Barça, del barcelonismo, del presidente, de la Junta Directiva, de Mateo, de Jordi, del staff que trabajamos juntos, de los jugadores sobre todo, muy, muy importantes, ¿no? Tiene mucho mérito lo que han hecho estos futbolistas y de la afición, de todo el barcelonismo que se tiró a la calle el otro día en la Rúa, así que es un triunfo colectivo de equipo, de bloque.
Hola, Xavi. Aquí Laia Cervellera, de The Athletic. Avui el discurs que has fet sobre el terreny de joc, has dit que tocava agrair la unió que havia tingut el barcelonisme aquesta temporada, amb un any que possiblement era molt necessari, però també era molt complicat que es donés la sintonia que s'ha donat amb l'afició i també dins del vestuari. Com a màxim responsable de l'equip, com es treballa això des de dintre per aconseguir que succeeixi? Gràcies.
Bé, doncs, dient-li als jugadors que al final el més important és l'equip. No? Tothom ha celebrat avui com a equip el títol de Lliga, no? Ningú destaca per sobre de ningú, sinó que tothom sap o els fem entendre que hi ha unes obligacions com a bloc, com a equip, com a família dins del vestidor, doncs tothom ho ha entès a la perfecció, no? Per tant, dient-los que avui tothom és guanyador i que tothom surt a la foto com a campió de Lliga, no? Això és el més important.
Buenas noches, Xavi. Jordi Blanco de ESPN, aquí que esta banda. Si me permite la pregunta, he sido extraño que Pablo Torre solamente los últimos 5 minutos, no le haya dado más tiempo, más minutos, cuando la liga está sentenciada, y sin embargo tampoco ha podido jugar con el Barça Athletic en un partido que era vital para el filial. ¿Hay alguna explicación?
Bueno, explicación futbolística, ¿no? Porque tenemos muchos puntas, muchos delanteros. Hoy hemos empezado con Usman y Rafa, han salido Ansu, Ferran, tenemos a Robert. Bueno, pues lo que digo siempre, ¿no? Tiene competencia, pero los cinco minutos más tiempo extra, o sea, nos ha ayudado y jugará estos 3 partidos que quedan, seguramente participará. Pero son decisiones técnicas, nada más.
Xavi, hola, ¿qué tal? Enzo Olivera, hola. Para el Polideportivo, siempre barriendo para Uruguay, para casa. Preguntarte por Ronald, primero, no lo vimos hoy, se sintió un poco su ausencia, se nota que se está acostumbrada la defensa de tu equipo a tenerlo. ¿Cómo está él? ¿Tiene algo muy grave o va a estar pronto? Y ¿cómo ha sido su temporada, la temporada de él en el Barça? Y si entre los mejores defensores del mundo está para vos, Ronald Araujo. Gracias.
Bueno, a Ronald me sorprende que no le hayan elegido en el 11 de la Liga, ¿no? Creo que ha marcado diferencias suficientes para ser nombrado como mínimo en el 11 de la Liga de esta temporada, ¿no? Nos ha dado muchísimo, es un líder natural. Físicamente es un portento, puede jugar en banda o dentro. Bueno, es una maravilla de persona también dentro del vestuario, ¿no? Siempre suma, está pendiente del bloque, del equipo, de los detalles. Tiene molestias, no se ha sentido bien. Hemos intentado también dar descanso a la gente que tiene más minutos. Pedri también tiene una molestia que no le hace sentir bien y hemos preferido que descanse.
Hola.
Hola.
Xavi, ¿cómo estás? Juan Irigoyen, del País. ¿Cómo ves, cómo viviste vos, que sos amigo, fuiste compañero de él, ahora sos su entrenador, esta ovación para Busquets, que no es un tipo que está demasiado acostumbrado a los reconocimientos?
Sí, creo que es la primera de las pocas ovaciones que le he escuchado a la gente, ¿no? Que parece mentira, ¿no? A veces, en las valoraciones del mundo del fútbol, para mí es una leyenda, es el mejor pivote defensivo que he visto jamás, que han visto mis ojos, el mejor. Entonces se lo merece, es leyenda viva del barcelonismo, por eso lo hemos cambiado a falta de 10 minutos para que se llevara una ovación, y la semana que viene pues se merece un homenaje tremendo, ¿no? Por todo lo que ha dado, ¿no? Más allá del futbolista, que podéis ver todos en el campo, como persona es todavía mejor, es espectacular como persona, como capitán, los valores que tiene. Bueno, ha marcado una época en el fútbol mundial, así que muy contento por él.
Hola, Xavi. Aquí Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Primero de todo, enhorabuena por el título.
Muchas gracias. En relación
al discurso que decía Busquets al finalizar del partido, decía que esto no ha hecho nada más que empezar. ¿Es lo que le dirías tú a los aficionados del Barça, sobre todo después de haber ganado este primer gran título después de tantos años sin hacerlo? Gracias.
Sí, pues que tenemos mucha ilusión, ojalá tenga razón Busi, ¿no? Ya le he dicho que nos ha metido mucha presión y que se quedara, ¿no? Si es el inicio de algo importante, pues ojalá lo sea, ¿no? El año que viene no será un año fácil, nos vamos a jugar a Montjuïc, pero con la ayuda de la gente, de la afición, creo que podemos también hacer un muy buen año, ¿no? Hay que reforzarse el equipo, pero ya estamos planificando y espero y deseo que consigamos más éxitos, ¿no?
¿Qué tal, Xavi? Adrià Regàs para el 10 del Barça. Ahora que te preguntaban por Busquets, ha entrado Eric Boren en el campo. Te quería preguntar si tienes algún plan pensado con Eric de cara a la próxima temporada para que juegue de pivote o es algo puntual. Gracias.
No, yo se lo he dicho personalmente, ¿no? Creo que lo comentamos un día aquí en rueda de prensa. Tengo fe en él en esa posición. Creo que se puede adaptar muy bien. Reúne unas condiciones básicas para hacer de pivote, lo ve muy bien, ve muy bien el fútbol, tiene buen desplazamiento de juego, gana muchísimos duelos. Bueno, tenemos una idea con él y vamos a ver los próximos partidos también.
Gracias, Brani.
Gracias.
Doncs acaba Xavi la roda de premsa on ha celebrat la Lliga i on, per exemple, el tema Eric, jo crec que ja ha fet el pas definitiu perquè el veu de mig centre. Això vol dir que Eric no podrà jugar gaire més de central, no?
És la idea de Xavi.
Sí, sí.
No l'acaba de veure. La veritat és que és un jugador amb molts fonaments futbolístics, amb criteri, però en el futbol actual, que els defenses cada cop són més defenses i són molt adequats per defensar l'àrea i guanyar duels, aquí Eric té un punt feble, clar.
Clarament. Escolta'm, va, triem el millor.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Barça 1, Real Societat 2, del que està votat a De Jong. Bernat Coll.
De Jong.
Xavi Campos.
Dembélé.
Albert Mora.
Pablo Torre.
Marc i Carles.
Dembélé.
Laia.
De Jong.
Bernat Soler.
Ter Stegen.
Ricard.
De Jong.
Mireia.
De Jong.
Oriol.
Dembélé.
Sònia.
De Jong.
I els oients han votat a Ter Stegen.
No, t'has dit tu?
Què fa?
És que només ha durat 45 minuts, Dembélé.
Mare meva.
Digues, Maria, acaba.
Els oients han votat a Ter Stegen, però guanya De Jong avui.
Molt bé.
Sóc la veu del poble.
Oriol Domènech i Sònia Gelmà, que heu invertit els...
Ens estem mirant els ulls i hem dit, bé, anem a fer la cunyeta.
Ens hem provocat. Però, no, jo... O sigui, ho he pensat, però és veritat que la segona part Dembélé ha desaparegut. I aleshores, bé.
Jo l'he votat perquè crec que el rendiment que ha donat estant 3 mesos de baixa, doncs ha sigut més que correcte.
I a De Jong li
penalitzo que ha perdut la pilota del segon gol.
Un altre any que perds l'aposta, Oriol. És que l'Oriol cada setembre aposta pel que lluitarà amb Dembélé.
Home, no crec que Rafinha hagi fet una mala temporada.
Gols de Rafinha, quants en tota la temporada?
Més sí, no, ja Dembélé ha estat lesionat 3 mesos.
I això és culpa de
Rafinha.
Rafinha, 10 gols.
Ara no tenim temps, però qui ha fet millor temporada, Rafinha o Dembélé?
Com?
Qui ha fet millor temporada, Rafinha o Dembélé?
Rafinha.
Qui ha donat millor rendiment?
Rafinha.
És que no hi ha ni debat.
No t'enfadis, Oriol,
I quan ha de ser... És a dir, demà, que ara que els tens els dos sants, qui poses de titular?
Aquesta és una altra pregunta.
Jo et faig la pregunta que a mi m'interessa.
No, però tu has fet la reflexió de que sempre aposto per la competència.
Sí,
l'aposta m'ha sortit bona.
No t'ha sortit bona, perquè la teva aposta era Rafinha jugarà més que Dembélé perquè és més bo. I no, Rafinha ha jugat més que Dembélé perquè Dembélé s'ha lesionat.
Bé, no ho sabem. Com estava lesionat, no ho podem saber.
Això és una podem preguntar a l'entrenador a veure qui hauria jugat.
Però un moment, però estem d'acord que Rafinha s'ha quedat a mig camí, no?
No... 10 gols, Rafinha, aquesta temporada, 8 Dembélé.
El rendiment de Rafinha...
A mig camí, què vol dir? Quina nota li posaries a la temporada, Rafinha, Ricard?
6 i mig. Sí. Per exemple, això que dius.
Ah, no és un...
Home, un notable, no.
Jo li posaria com a mínim el 7. Però
sí,
bueno,
podem discutir.
Ha tingut fases. hi ha hagut fases de temporada en què ha estat bé i d'altres de sabador.
I la nota de Dembélé, excepte els 3 minuts que no ha jugat, quina seria?
Per mi?
Sí.
Quan ha jugat? Un 8. Un 8 passar, un 8.
Sí, sí, sobretot el 6 partit de la Champions va ser un 8. Sí.
Un 8. Bé, el tema Dembélé, esperem que recuperi el to aquesta temporada, i perquè, clar, ningú es discuteix que Dembélé l'any que ve vestirà de blaurana, no?
Sembla si el volen renovar fins al 2027.
Per no això, ho sé, si no es discuteix. És a dir, si arriba...
Però qui ho discuteix?
No, és a dir, jo pregunto per què no es discuteix. És a dir, si pot venir una oferta, no?
Home, si arriba... Mira, la clàusula és de 50 milions.
Per això...
No, vindrà una oferta si ha estat lesionat tot fins ara.
És a dir, cap club europeu pagaria 50 milions per tenir Dembélé.
Més el sou, que no és baix.
Doncs ara, potser...
Pot ser que abans la data fos de 25, any de 50, o no?
Com?
No, no, és que de 50 la meitat és pel jugador i la meitat pel club.
Aquest és el fet que a mi em fa pensar que el Barça no li surt a compte tampoc que vingui ningú per ell.
O sigui, si paguen 50 milions per Dembélé, 25 pel Barça, 25 per Dembélé.
Dembélé, sí. Dembélé l'estiu passat estava lliure.
Aquesta va ser la grandíssima renovació que vam treure de Dembélé l'any passat.
No, és una bona negociació,
és és la prima de fitxatge que volia el representant i no li vas pagar, li pagues si marxa, no?
Parlant de negociacions, ha sortit el president esportiu del Barça a DAZN i ha fet aquest comentari sobre la secretaria tècnica.
Hay trabajo que hacer y estamos ahora empezándolo y a ver si lo acabaremos bien. Estoy seguro que con Mateu, Jordi se nos va por desgracia, pero estará Deco, volveremos a darle un poco más de forma a esta plantilla tan excepcional que está aquí celebrando el césped.
El tema de Costa va confirmar?
No. Així no, així. No, tant.
No, ni així ni de cap altra manera.
Sí, la Porta havia parlat de Deco.
Havia parlat de Deco, però no havia dit que seria el director esportiu. És que justament ahir al Tot Costa dèiem és que no hi ha una explicació oficial per part del club.
Doncs mira, Rafael, vostè... Ja
tenim. Veig que resol ràpid els temes empresarials, no?
Quins són els temes empresarials?
De vendre's l'agència, vols dir?
Sí, home, potser no és oficial encara perquè encara no ho deu tenir tancat, no?
Ah, vale.
Per això no ho fan oficial, entenc.
Bé, però és que això és fàcil, Uri. Tu
sí, sí, molt fàcil.
Tu,
sí, sí.
Tu me'l passes a mi i
ja te'l tornaré.
Esportiu, ja te'l tornaré. No? Vaja, tu i jo ho pelaríem ràpid, no, això? Doncs m'imagino que...
Millor no comentar res.
Ah, perquè no et sembla bé, això? Home, però això és bastant lògic, no? Que abandoni l'agència... és simplement una qüestió de maquillatge perquè els interessos de l'agència continuen sent els seus quan deixi de ser director esportiu del Barça. O algú es pensa que ho deixarà per sempre, això?
És que no crec que surti a compte,
Per qui? Pel Barça?
Per ell
segur que no.
Deixar un negoci com el que té per ser director esportiu del Barça.
Econòmicament no,
econòmicament,
però,
clar.
Però el tipus de feina...
No és el primer secretari tècnic del Barça que arriba des d'una agència, treballa al Barça i quan deixa de treballar al Barça torna a l'agència.
Clar, és el que farà, sí.
La Ferro de Fernández.
I els calés no es perden pel camí.
Això és el que vull dir, que ja el recuperarà, ho aparca allò, per una qüestió estètica. Ara, la seva relació amb Rafinha com a director esportiu es mantindrà més enllà de que sigui director esportiu.
Per això, tot el que passi durant les negociacions d'aquest estiu, imagina't que t'arriba una bona oferta per Rafinha o que no t'arriba de manera diferent, o fins i tot la negociació de renovació de Dembélé, clar, estarà tot una mica... No,
però sí...
Això és perquè descomplir.
El que passa és que...
És cert que quedant-se Mateu Alemany, qui negocia és Mateu Alemany.
Això t'anava a dir, qui tindrà el pes, Mateu Alemany, no?
A mi em sona que Mateu Alemany havia pensat en Rafinha per Aston Villa.
Això d'aquí qui manarà entre Mateu Alemany i Deco...
Deco tindrà més pes.
Deco és que tindrà més poder i més pes.
Deco tindrà més pes que el que tenia Jordi,
O Xavi, no?
Del que tenia Jordi Cruyff, segur.
Sí,
Sí.
Això s'invertirà.
És el que Deco va demanar des del principi i el que li donaran. Sí, sí.
A mi em sembla bé que hi hagi un ideòleg que no sigui Mateu Alemany, em sembla perfecte. Ara, falta veure que examinem Deco en aquesta posició. Ho farem a partir d'aquí poc, perquè això començarà el mercat. Tot i això, encara queden partits de Lliga. Per exemple, el de dimarts a Valladolid. Avui el Barça, per celebrar la Lliga, ha perdut 1-2 contra la Real.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets.
Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció. RAC. Hi som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus.
Tornarem dimarts perquè la Lliga ve entre setmana a les 10, Valladolid-Barça. La TDT a partir de les 9. Un partit que pel Barça no serà important, però molt pel Valladolid. Queda Lliga. Adéu, bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.